Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Els Oficis del Llibre, ja tornem a ser aquí. Aquesta setmana tenim de convidada una editorial personificada amb la Judit Pujador, en Xavier Cortadelles. És Edicions Sidillà, que fa 10 anys. 10 anys. Després de parlar amb ells i que ens expliquin com ha anat aquesta travessia, passarem a recomanar-vos alguns llibres, algunes lectures i fins i tot ens atrevirem a llegir. O sigui que, dit tot això, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Judit.
Molt
hola,
bon
Xavi.
Dia, molt bon dia.
Escolteu, fa molt de goig això, eh?
Sí,
10 anys
sí, sí.
De resistència, persistència, resiliència. Com ho podem explicar, a veure?
Doncs així, és ben bé de resistència, però bueno, també perquè al final és una cosa que la fas perquè t'agrada i clar, 10 anys són ja una mica una consolidació, que la veritat és que quan vam començar no teníem ni idea que això aniria així ni d'aquesta manera, però en fi, les coses es van fent amb ganes i amb ganes, amb voluntat, amb amor i amb temps.
El 2010, quan vau decidir, va, posem-s'hi, com va ser això? Què va ser? Com us ho vau fer? Us vau trobar el cafè? Us vau trobar la facultat?
La facultat ens quedava lluny ja.
La Gènesi, com va anar això?
Malauradament.
Però treballàvem junts a la revista,
Girona.
I tot va venir de... O sigui, l'avantatge de l'editorial, d'una editorial, és que, malgrat que Sidillà, com qualsevol altre editorial, volem que sigui coherent, es fan llibre a llibre. Llavors tot va venir d'un llibre, no, Judit?
Sí, va començar perquè hi ha un autor holandès que va publicar un llibre que es diu Tumbas de Sabios y Pensadores, sí. En Cesc Notbon. I, bueno, fullejant-lo, vam veure que hi havia dos cementiris dels Països Catalans, però no hi havia ni cap autor català, ni en aquests cementiris que sortien dels Països Catalans, tampoc no eren per autors catalans, sinó que un era Machado, que s'ha enterrat a Cotlliure, i l'altre era en Walter Benjamin, que s'ha enterrat a Portbou. Mm-hmm. Llavors ens va fer com una mica de ràbia, perquè dius, hosti, justament els nostres autors, que les han passat tan
canutes,
doncs no tenen ningú representat, com sempre. I llavors vam fer Tombes i Lletres, que ja va ser un llibre col·lectiu, que una mica les nostres dèries ja començaven amb aquest primer llibre. No?
Anàvem ben orientats, o sigui, el primer llibre que vam editar és un llibre de cementiris. Llavors, a partir d'aquí, o vas cap amunt...
A partir d'aquí, cap amunt, tampoc es pot anar avall.
No es pot pas anar més avall.
Més avall, de 3 metres i mig sota terra, tampoc es pot anar més. I d'aquí, és a dir, del cementiri, quan feu 10 anys... ens presenteu a Relats, les famílies més antigues de Catalunya. O sigui que ja hem pujat, uns quants graons.
Som al primer pis.
De què va això? Com,
Relats...
com ha anat? Perquè això també és Judit, Xevi, a veure què, no? Una mica com a la primera...
La idea és que volíem fer alguna cosa diferent per quan féssim 10 anys, o sigui, això va començar ja fa un parell d'anys. Mm-hmm. I com que el tema dels masos, de la memòria... tot això és un tema que travessa el nostre catàleg, ben bé.
Sí, sí.
Doncs vam començar a pensar com podíem parlar d'això, però d'una manera diferent. No ens va sortir pas a la primera, això de parlar... Perquè, d'entrada, ens semblava molt difícil que hi haguessin famílies que visquessin...
Disposades i que hi visquessin encara.
No, que fos tants segles que viuen en un lloc. Ens semblava que en trobaríem alguna, sí, perquè alguna ja coneixíem, no? Però que en trobéssim prou per fer un llibre ens semblava molt difícil. I la veritat és que quan... ja quan portàvem uns mesos vam veure que no podríem parlar de totes perquè n'hi havia moltes més de les que nosaltres podríem encabir en un llibre que ja té 400 pàgines.
Déu-n'hi-do.
Tampoc volíem fer una enciclopèdia, per entendre's. I, bueno, és un llibre sobre la memòria, però és la memòria d'aquestes famílies que acaba sent una mica la memòria de tots, perquè, clar, a partir d'ells doncs, parlem de, com, de les cases, de com van anar canviant amb el pas del temps, parlem de la memòria, parlem fins i tot de guerres, de batalles, de conflictes que han afectat el país, doncs aquí a la menuda, no? a cada casa.
Sí, sí, si érem carlins o no érem carlins, sí, si érem sí, liberals sí. o érem... Eh?
Sí, sí, sí.
I tot això persisteix, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. O sigui, no, ara ens passa una mica el mateix que ens va passar amb els llibres del Pobles Perduts i del Pobles Abandonats del Pirineu, que ara hi ha gent que ens diu però hi ha més famílies, hi ha més d'això. Sí, però esclar, clar. És que això no és un catàleg. Ni la Pobles Abandonats o Pobles Perduts de Catalunya o del Pirineu, doncs no són... No és tampoc un catàleg, no és tampoc un catàleg exhaustiu, ni res d'això. Hem mirat que cadascuna d'aquestes famílies fos una mica diferent. Clar, això és difícil, perquè, això l'he dit, ho explica molt bé, algunes d'aquestes famílies han aguantat, unes quantes d'aquestes, gràcies al vi, a la vinya.
Sí.
Llavors és inevitable que algunes, no és que es repeteixin, però algunes són més semblants que altres, no? Però, en fi, hem mirat que de repartir-ho una per comarca, tampoc no hi ha totes les comarques,
o sigui, bé,
i però... incloem la Catalunya del Nord.
Però hi són totes les que hi són, no?
Això sí.
Sí.
Tu, i ja tenim una mica del nord i del sud, sí. del mig, una Clar, mica molt... de per tot,
és que de
més
fet...
de tocar mar que de tocar muntanya.
Si haguéssim on... volgut, podríem no haver sortit de la comarca d'Osona per entendre'ns. O sigui, és que a la Catalunya Vella hi ha moltes cases.
És que a la Catalunya Vella hi ha moltes cases i moltes famílies.
Però clar, estem parlant de famílies que farà 8 o 10 segles que hi viuen, que és molt. És des del principi, des que Catalunya encara no existia, per dir-ho així. Era una anar-se fent.
Sí, sí. Mm.
Però clar, també hi ha famílies del Pallars, hi ha famílies de Tarragona. Clar, són visions també diferents de la història. El que té molta gràcia també és veure com algunes coses de la història afecten de manera diferent a diferents llocs del territori, per exemple la filoxera, o les pestes, o les remenses. Clar,
sí,
són moltes coses que en unes zones afecten, en altres no, és veure la història del país, no?
Però una de les coses que a nosaltres ens sembla interessant dels relats, una de les més interessants, és que aquestes famílies ens expliquen com han sobreviscut. És a dir... en realitat tots volem sobreviure i tots volem perviure i tots volem que alguna cosa quedi de nosaltres. I llavors l'estratègia, com ho han fet algunes d'aquestes famílies per anar superant tots els...
Totes les dificultats i obstacles.
Els hi preguntem i, per exemple, n'hi ha una que diu... Mira, casa, diu, des de fa generacions i generacions, diu, sempre hem tingut clar que l'hereu no era el més gran, sinó el que semblava que estava
en millors
condicions, el que valia, el que s'estimava més.
El que valia coses, per hereu.
Si no te les estimes, les coses no malament
no,
rai. No n'hi ha prou, que te les estimis, però si no te les estimes, malament rai.
Com les editorials, no?
Exactament.
O com les ràdios. com les ràdios.
Que si no t'estimes el projecte en si, encara que sigui així eteri,
és molt difícil.
No acaba de consolidar-se en res. De tots els llibres que heu fet, trieu bé qui us tradueix textos, perquè heu fet llibres pròpiament amb autors d'aquí, però també
hem fet
llibres que ens venen de fora, que estan ben traduïts, molt ben il·lustrats. O sigui, ja sou una de les editorials que cuideu molt bé això de tenir
això és el
bons
mèrit, és
dibuixos.
El mèrit dels il·lustradors que tenen aquesta gràcia i que gràcies a ells doncs, els llibres tenen aquest look una mica diferent, no?
Que se us identifica. A la taula de les llibreries, quan arriba novetat de Cedillà, s'identifica ràpidament.
Sí, sí.
En sàpigues o no en sàpigues, el títol sí que es veu de seguida. Heu fet un gràcies molt gran a moltíssima gent, a tots els que us acompanyen i dels que parlem en aquest programa, no? Quan parlem d'oficis dels llibres, justament, per explicar que un llibre és fruit de moltes voluntats, de moltes mans, de moltes maneres de pensar, que a vegades poden ser discordants, però que per aquella màgia, no sabem de què, s'ajunten i donen fruit. Vosaltres teniu algun dels aquests llibres del catàleg que diguis, aquest seria... Ai, aquest és el que t'he robat més el cor.
Aquesta pregunta és molt dura, eh?
Sense deixar d'estimar els altres, però tots sabem que tenim fills predilectes. Estimar-los a tots igual.
És inconfessable, això.
És inconfessable, no ho direu?
Normalment, no, si ens ho pregunten a vegades i fins i tot a vegades contestem, eh? No...
Sí?
O sigui,
vinga, va, doncs, atreviu-vos.
El que passa que els llibres que ens agraden no vol pas dir que els altres no van pas en de mèrit dels,
evidentment,
dels altres.
Evidentment, evidentment. No? Poc ho pregunto amb aquesta, mi, amb aquesta intenció, sinó de dir, tots en tenim un que ens fa més gràcia, més il·lusió,
el procés... Sí, tenim uns quants.
Doncs mirem cap al futur. Sí. Què tenim en cartera?
Jo, per exemple, estem molt i molt contents d'estar editant la història de la cuina catalana i occitana, que és un gran esforç editorial perquè per la feina de l'autor, de corrector, de maquetador i per als diners que costa imprimir cada volum, que és molt car, però que estem segurs que serà un llibre que quedarà. Que quedarà com a
compendi
del que és la, tota
la
cuina tradicional. Després també ens agrada molt haver aixecat l'Adrià Pujol, que li vam editar els primers llibres i ara ja és un factòtum d'aquest país. I també d'haver editat en Besanov.
Sí,
també ens agrada molt. I després, així com a llibres especials, els dels pobres perduts, clar, vam aixecar el tema de pobres abandonats, que fa 10 anys que no se'n parlava. I ara ja és de domini públic i, a més, l'altre dia vaig sentir que 13.000 persones havien marxat de Barcelona per anar-se'n a viure fora. Vaig pensar, mira, veus, doncs encara ho aixecarem, això.
I després llibres que ens sembla que... Perquè és el que deies tu ara fa un moment, no? Que tot és una suma. Llibres que ens sembla que són... que han de formar part de la nostra cultura, no? I ara estic pensant en llibres com el Com llegir l'aigua, com traduccions, vull dir, com La muntanya viva, com la guia del la guia dels que caminen, la guia pels que caminen, per als que caminen, és que han canviat el títol i sempre dic el títol antic. Però vull dir, sí, perquè és una suma. És això mateix que dèiem fa un moment de les famílies, dels arrelats. Nosaltres, arrelats no és només un llibre d'història, és un llibre també sobre com encarar el futur. Vull dir, la història té sentit, és molt interessant, però la història té sentit sobretot quan aprens i quan saps com encarar el futur. Perquè el que es tracta és de continuar, de continuar, de continuar.
Bueno, és allò que dèiem, que les arrels sostenen el futur, d'alguna manera, no?
Home, et donen claus, segur, per mirar una mica endavant, encara que siguin temps foscos, temps durs...
I relativitzar, t'ajuden a relativitzar-ho tot, perquè si ells han aguantat, perquè no aguantarem nosaltres ara, que estem en aquesta pandèmia que sembla que no s'hagi d'acabar mai.
Però vaja,
i passarà.
Sí, passarà.
Diu que qui molt vol viure ha de riure, no?
Sí.
Doncs...
Diu això.
Si no ho fem una mica així, malament rai.
Sí.
Què li falta a Sidillà? Com li falta al sector editorial i al sector del llibre? Penseu vosaltres. Per allò, poder seguir existint sense resistir tant. Oi?
Oi?
Sí.
I que les misses es puguin comptar bé.
Sí.
I puguin sortir mitjanament, justament, per poder tirar endavant. Jo penso... els maons que sostenen la cultura d'un país. És a dir, és a partir d'un text que fem teatre, és a partir d'un text que fem cinema, fins i tot és a partir d'un text que hi ha imatges que s'expliquen. Per tant, què fa falta despertar en aquest país perquè editorials com la vostra puguin celebrar el 10, els 20, els 30... i amb una mica més d'aire.
No, nosaltres... Esclar, sempre hi ha coses, eh? Per exemple, ens agradaria consolidar una col·lecció, que ja la tenim, però ens agradaria consolidar-la més, una col·lecció de narrativa, no? Però més que faltar, jo diria les coses que hem fet, és que la Judit i jo vam començar amb un llibre i amb un projecte, i ara, si no hem editat 60 llibres, ens en falten molt pocs. Diguem-nos el que dèiem l'altre dia, no? N'hem tingut per anar fent bullir l'olla. Estem contents de les llibreteres i dels llibreters, estem molt contents de les lectores i dels lectors, no. Sempre hi ha coses de les quals et pots queixar, però en realitat no, cada les escales es pugen esglaó, Després hi ha un munt que caus de cop, però...
Hi ha algun replà, sí. Algun replà que has de seure,
sí,
no?
Sí, nosaltres hem pujat alguns, uns quants esglaons i a més hem arribat en alguns replans. Esclar, en un país més sòlid, tots els projectes són més sòlids. Mm. No ens podem queixar, però sí que veiem les mancances.
I quines serien?
Home, per exemple...
Identifiquem-les, a la millor ajudem a que
la difusió
algú l'escolti, senti
la
i s'hi posi.
La difusió de la cultura està en uns moments molt complicats, perquè els diaris cada cop tenen menys pàgines. Mm-hmm. Les planes que abans es dedicaven a ressenyes pràcticament han desaparegut. Si a sobre aquesta editorial és a comarques, que en diuen, encara és pitjor, perquè et costa molt més arribar a la premsa de la capital. I, clar, la premsa de la capital és qui té el micròfon més gran, perquè, clar, no és el mateix sortir TV3 que sí. No sortir-hi. Mm-hmm. Això és evident. Llavors, moltes vegades sí que et trobes que treus un llibre i no arribes als mitjans, no hi arribes. I, clar, si no arribes als mitjans, costa molt arribar a la gent. I jo crec que aquest és, en aquest moment, el
més important. I els lectors petits, jo sempre penso que seguim tenint molt descuidats.
Els petits.
Els petits. O sigui,
justament ara...
Els petits per convertir-los en lectors, de debò,
sí.
Eh?
Sí, sí.
I no amb allò, amb... Uf, quin rotllo, això del llibre que em toca llegir per força. Sí.
No, justament ara...
Entrar a la lectura per una altra banda.
Anem
el
pròxim llibre que traguem, el proper llibre que d'allò és
un
conte.
Que no dic fer llibres infantils,
eh? No.
Dic com fer... Per exemple, que els petits es converteixin en lectors futurs?
Jo que sóc estat molts anys fent classe, que m'agradava a més, molt i molt, i espero que més els agradi això, doncs llegíem a vegades el pèl de panotxa, que és un llibre
que
per mi és fantàstic, sí, sí. Bueno, per nosaltres és fantàstic, i és un clàssic i tot això, i a la mainada, tampoc no eren tan mainada, perquè devien tenir 14 o 15 anys.
Bueno, els que estan al punt de seguir llegint o deixar de llegir.
Sí, quan hi ha base...
Quan hi ha fusta.
Quan hi ha fusta.
Acaba sortint.
Sí.
Sí.
Després
Hi ha uns anys que es perden, però després els que tenen fusta
sí.
Hi tornen.
Ja hi torna.
No. Hem guanyat lectors, això que en general, i això vol dir que la gent jove, poder quan deixen de ser molt joves...
I tornen,
sí, sí.
I en això la pandèmia ens hi ha ajudat o què?
Home,
no? Diuen que sí.
Estem contents de l'any passat,
malgrat tot el malgrat.
Malgrat sí, tot, sí. Estem contents. Sembla que sí, clar, perquè al final tot el dia a l'ordinador no pots
sí, no.
Estar. Algú haurà dit, ostres, deixa'm una mica...
Fa falta creure en tot el país, i quan dic tot el país vull dir tots els països catalans,
mm-hmm.
I fa falta que algú hi cregui. Aquí mateix a l'Escala feu una fira de la Vila del Llibre i és fantàstica.
Sí.
Doncs si això es fes a molts altres llocs seria fantàstic, fins i tot pels llibreters, o per les llibreteres. I però, abans
per tant,
que
promoure petits esdeveniments,
sí, que
ni que siguin
creure,
petits d'un dia, que s'ho cregui la gent
que
ho porta.
Creure,
i que...
Mira, l'altre dia érem a la Bisbal, que fem l'Indi
sí.
Lletres, i una senyora ens va aturar i va dir que havia descobert en Casasses
a la
fira, perquè no l'havia sentit mai en directe i que va quedar enamorada. No? Uh-huh.
Perquè, clar, la Bisbal i l'Escala queden molt lluny.
Ui, mare de Déu! Ens hem de planificar molt bé.
Sí, sí, sí. Has de fer
sí,
no, dita ben caire.
Sí, mare de Déu. El Montgui. Ui. No, ens queda llunyíssim. I Figueres?
Va,
Figueres. Bueno,
no
ni t'explico.
És aquell poble que hi ha restaurants abans d'arribar
sí,
en aquesta
sí,
frontera
sí.
Que separa Catalunya de Catalunya.
Exactament, justament en allà. Doncs escolteu. Moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Moltes felicitats per aquests 10 anys i esperem seguir veient créixer aquest catàleg i trobar-nos a moltes més fires, a molts més llocs, amb gent que s'ho creu.
Exacte.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
A veure, recomanacions per avui. Avui us portem llibres d'aquells implicats. Us portem novetats de Pollen Edicions. Una d'aquestes novetats és un llibre que es diu Economia solidària i feminista, pràctiques que fan saltar les costures. Aquest llibre doncs, ens parla d'això, de l'economia solidària i feminista que reconeix la producció col·lectiva del pensament i les pràctiques que integren perspectives feministes, anticapitalistes i antiracistes aquí a Catalunya. Són un recull de diversos articles i es recorren totes les aportacions i dificultats des de les pageses a Catalunya fins a projectes d'autoorganització laboral i de suport mutu doncs, entre treballadores de la llar i de les cures. Qui en són les autores? Doncs la Mireia Bosch, l'Alba Crespo, la Sarai Dorado, la Mercè Esteban, la Júlia Granell, l'Elba Mancilla, la Martina Mercet, l'Estela Marcos, l'Anna Muñoz, la Tariana Salazar i la Blanca Valdívia. Aneu-lo a buscar per pensar i repensar. Economia solidària i feminista de Pollen Edicions. I d'aquesta mateixa editorial, un poemari, l'últim poemari traduït al català de la Maria Luz Esteban. La Maria Luz Esteban és llicenciada en Medicina, doctora en Antropologia Social, és docent des del 94 i ara fa classes, imparteix classes a la Universitat del País Basc. És també una activista feminista, una investigadora molt reconeguda, i en aquest poemari pensa i repensa què som les dones que ens anem fent velles. I, de fet, velles amb ve baixa. I el poemari es diu Manifest de la nova dona vella. Aneu-lo a buscar també, tant si sou homes com si sou dones, per repensar invisibilitats, maneres d'estar, maneres de ser, com viure amb cossos que canvien. La Mariluz Esteban, a Pollen Edicions, Manifest de la nova dona vella.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
La lectura d'avui és també d'un llibre relativament nou que ens explica com funciona això que en diem poder. I ens ho explica algú que l'ha explicat i l'ha viscut. L'Alfons Duran Pic, que és, per damunt de tot, diu, un mànager professional, però que ha estat professor a moltes universitats, i em fa una radiografia molt ben feta en aquest llibre que es diu L'oligarca camuflat, radiografia del poder, de l'editorial Navona Trajectes. Diuen que el poder fascina. La capacitat de decidir segons el teu desig sobre la voluntat dels altres resulta molt atractiva, però qui té el poder global, per imposar el seu domini sobre la resta de la humanitat? Doncs, fet aquesta pregunta, us llegeixo de què va això dels auditors i les auditories. D'auditors n'hi ha molts, però, com en tots els sectors, es dona la regla general del 80-20. Uns quants auditors controlen la major part del negoci mundial. Fins ben avançat el segle passat, els grans auditors eren 8. A poc es van anar produint fusions. El 1988 només en quedaven 5. I l'any següent es va produir l'escàndol d'Arthur Andersen, que mereix un tractament a part per l'impacte que va tenir i que encara té. Arthur Andersen va ser fundada el 1913 per Arthur Andersen, que era catedràtic de finances a la Universitat de Northwestern i Clarence Delaney. El seu primer client important va ser la cervesera Schlitz, i de manera progressiva va anar creixent i estenent-se territorialment fins a transformar-se en el líder natural del món de l'auditoria. Parlar d'auditoria en general era parlar d'Arthur Andersen i dels seus Arturets. Però la segona meitat del segle XX, i sobretot a partir de la crisi del petroli l'any 1973, van començar a produir-se un rosari de contratemps en els quals es van veure implicades les auditores principals, amb el protagonisme proporcional d'Arthur Andersen. Són els casos de Waste Management, Sunbeam, Boston Chicken, Global Crossing i més tard Adelphia, Computer Associates, Duke Energy, Halliburton, Tyco International i, per rematar, WorldCom i Enron. El tema de fons és que les auditories no van complir el seu paper i van donar per bons comptes falsejats o manipulats per aquestes empreses, amb el consegüent perjudici per a treballadors, accionistes, proveïdors i la societat en general. I així segueix analitzant el què. Aneu-lo a buscar. L'oligarca camuflat. Radiografia del poder.